10 i 22 minuts, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, la nostra roda de portaveus continua. Continua amb l'home que el mes de juliol ens va dir: ni govern ni oposició estan a l'alçada del municipi. Esclar, aleshores vostès a casa seva deuen pensar, esclar, que hem de fer, doncs. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El portaveu de Fets per Sitges. Aquest mes de novembre, que farà 2 anys, que ja no esteu a l'equip de govern.
Correcte.
Que tenim una certa sensació que us expresseu amb més llibertat que mai.
Que mai, sempre. Sí.
I que esteu, no sé si dir, més còmode que mai.
Bueno, nosaltres estem còmodes. Sí que és veritat que ens trobem més còmodes amb els punts. És a dir, no tenim cap lligam ni amb el govern ni amb l'oposició. Nosaltres ens estem movent sempre amb el que ens interessa a nosaltres, que és cada punt que portem al ple. Vull dir, s'ha demostrat que fa ja un temps que Fets per Sitges agafa cada punt del ple i l'estudia, el reflexiona i el treballa, no? I d'aquí venen moltes vegades, no? Per exemple, aquest últim ple van retornar 2 punts, com va ser la màgia de Santa Bàrbara i el tema de Terramar, perquè vam ser l'únic partit que va fer al·legacions per intentar millorar o posar la nostra pincelada, diguéssim, algú que creiem que podem millorar.
I això però és que fins i tot en aquest darrer ple veu ser prou crític amb el posicionament de part de l'oposició.
Sí,
a l'entorn d'aquest prec que havia fet part de l'oposició d'ajornar el debat sobre el nou contracte de neteja, i veu ser molt, molt contundent amb sí, la postura que es va prendre.
Sí, a veure, vaig ser contundent i el meu vot també va ser contundent.
Sí.
No?
És a dir, era un no, perquè enteníeu que el govern no havia gestionat bé l'assumpte, però era també una estirada d'orelles a l'oposició.
Home, és que ho vaig dir a la meva...
Què va passar en aquella mitja hora?
Bueno, jo tampoc desballaré el que es va parlar o el to que es va emplear a l'antesala, diguéssim, on està l'alcaldia, però...
Éreu conscient que hi havia... que es produiria aquesta negociació o us va agafar de sorpresa?
No, nosaltres sí que és veritat que nosaltres parlem amb tothom, parlem amb tots, bueno, tothom que vol parlar amb nosaltres, de fet, i sí que és veritat que a mi a uns partits ens van escenificar una postura que nosaltres, jo des d'uns dies abans vaig dir que jo no entrava a fer qualsevol cosa que no anés amb el criteri que nosaltres pensàvem que teníem que tenir, que era un raonament del vot, un vot clar i no dilatar una malaltia, no? Que era, diguéssim, allargar un punt de l'ordre del dia al mes següent, perquè què ens hagués aportat? Sí, segurament, i ara ho puc dir, passa que la gent, clar, no tenim la bola del futur, però segurament no haguessin canviat el vot, és a dir, que haguessin...
Voleu dir que el debat fet i fet hagués estat, si fa el mateix?
Sí, jo penso que el PSC, jo des del meu punt de vista, volia blanquejar el seu vot, volia fotre... El que els hi vaig dir amb el ple, per mi són trilerisme polític, és el que fan, no? A 10 minuts abans del ple o 5 minuts abans del ple, que a mi em diguin que ens tenim que reunir i que l'informació comencin a explicar unes coses a 10 minuts abans d'un ple, jo entenc que l'única justificació que es pot aturar un ple és perquè hi hagi una força major, no? Ho parlava ahir amb altres portaveus, no? Que digui, però escolti, mira, és que s'ha derrumbat un edifici d'on no vulgui, o ha hagut una desgràcia, aleshores hi ha una motivació clara de, ei, parem el ple, què està passant, com reaccionem, no? Però una cosa que estava premeditada, que ja sabien que arribaria, el fet d'intentar fer el marrullo, no? El que fan ells, no? De ara sí, ara no, ara creo, ara digo, ara mando, no? Tu no mandes, vull dir, mandes en tu formació política, no? Però no ens intentis arrossegar ni tu ni cap altre partit als membres que estem a l'oposició.
És a dir, aquest argument de no hem tingut temps d'analitzar aquestes 1.400 pàgines,
etcètera... Les 1.400 pàgines comencen, i el que passa és que el ple moltes vegades no té la transcendència que pot tenir aquesta entrevista, i ho vaig explicar.
Referim als oients, les 1.400 pàgines que formaven, correcte, part de la informació de la licitació del nou contracte de neteja.
Correcte, i aquí, clar, nosaltres la incidència que tenim al ple, segurament no tenim la capacitat d'explicar-la, però ara sí, no? Vull dir, això ja ens ve des de fa un any. Fa un any se'ns convoca, i ho vaig explicar, se'ns convoca al carrer Sant Honorat per explicar quines bases, quins principis, cap a on anava aquest plec de clàusules. Ho vaig dir, no? La senyora Guiu ens dona un plaç, em sembla, de 15 dies per presentar, digue-li, al·legacions, consideracions, suggeriments, i resulta que l'únic partit polític que mira els documents. Sí que és veritat que no eren els documents, eren tot en base de PowerPoints, però bueno, una miqueta et marcava el que es va provar, el porta a porta...
D'acord, o sigui, voleu dir que les línies fonamentals ja estaven escrites fa un any enrere.
Què fa Fets per Sitges? Nosaltres agafem el document, l'estudiem, el treballem, l'analitzem, i nosaltres en temps i forma una setmana després li fem per registre, li fem tota una sèrie de consideracions, entenent, per exemple, la demanda que sempre hem tingut assistencialment nosaltres de cada urbanitzacions, no ens agrada el porta a porta i volem que continuïn les bateries com estaven antigament, que això ja fa anys que ho estem dient, i una sèrie de consideracions, entre elles també no ens agradava, per exemple, que l'Ajuntament al capítol 3 del lot destinés 250.000 euros a una empresa que fiscalitzés una feina que nosaltres pensem que tindria que recaure en la funcionalitat, i tot això, curiosament, ho presentem, i també ho dic.
Estem parlant de fa un any enrere,
fa un
quan
any.
Varen presentar aquestes.
Em sembla que és un 26 d'octubre, i el 27 de gener, o 26, o sigui, octubre, novembre, desembre, gener, o sigui, 3 mesos després, menys un dia abans de complir els 3 mesos, sí, a Fets per Sitges se li contesta. Evidentment, se li contesta...
Diu Nacho Rubí, l'assumpte dels 3 mesos, perquè hi ha un termini de 3 mesos per respondre a les al·legacions.
Sí, i a falta d'un dia per complir els 3 mesos, se'n contesta Fets per Sitges, que ven ser els únics que formalment ven presentar al·legacions amb aquest contracte, i evidentment d'aquí ve doncs, que molt políticament o molt tècnicament, segons com vulguis mirar, ens desestimen totes les al·legacions. Clar, nosaltres entenem que nosaltres ja hem incidit directament en aquest contracte. No se'ns ha volgut fer cas. Nosaltres sabíem que una vegada...
Per tant, entenc que entre el gener i aquest mes d'octubre poques variacions hi ha hagut. Clar, en allò perquè... que van analitzar vostès.
Bueno,
ja, com a...
bueno, a veure, també han tingut capacitat de maniobra fins al moment abans de les ordenances fiscals, que després si vols en parlem.
Sí,
no?
Sí.
I nosaltres el que volíem amb això era incidir, anar a buscar el que vam demanar nosaltres com a Fets per Sitges, és a dir, nosaltres entenem les urbanitzacions i entenem la sabida recollida com l'entenem nosaltres, i què passa? Tot aquest procés nosaltres ja teníem clar que aquest contracte no era el nostre, però ho teníem clar des del minut 1. Després, una vegada es dictamina una setmana abans, hem de ser conscients que un document, com pot ser aquest tan extens, on ve a plec de clàusules tècniques, les administratives i tot el procediment, canviar-ho és molt, molt, molt complicat, perquè qualsevol modificació que tu tinguis d'aquest document ha de passar, per evidentment, pels serveis urbans, entenc jo, com a redactors o proposants, ha de passar una intervenció i ha de passar una tresoreria, perquè s'ha d'avaluar econòmicament. Aleshores, què volien fer? Què volien fer el Partit Socialista? Quedar bé amb els sindicats, que van quedar, no? Jo els vaig dir, què va arrencar? Un aplaudiment dels sindicats? El mateix sindicat que jo a les ordenances vaig criticar que hi havia en plena ola de calor, si us recordeu, que hi havia treballadors que treballaven amb escombradores que estaven a 45 i 46 graus. Vull dir, ojo, ojo, que tot no va a la política. I el Partit Socialista jo penso que volia blanquejar la seva abstenció, perquè amb la seva abstenció s'ha aprovat aquest contracte, i, com sempre, doncs intenten a darrera hora arrossegar tot el que puguin, emmerdar, diguem-me la paraula, la política local, perquè després al final jo no explicaré quina era la primera proposta, però és que ni la primera proposta nosaltres vam accedir, i el fet d'estar a l'oposició, a nosaltres no ens quedem amb ells, ni amb el govern, vull dir, nosaltres tenim el nostre criteri propi.
Per tant, el que podeu dir del contracte és bàsicament el mateix que haguéssiu pogut dir fa un any enrere.
És que evidentment, perquè quan es tenia que fer les al·legacions, quan la senyora Guiu ens va dir, escolti, miri, vam reunir-nos amb els tècnics, ens ho van explicar molt bé, vull dir, va ser una sessió que estava l'alcaldessa, la batllessa, estava tothom, i van dir, ei, mira, aquesta és cap a on volem anar.
En aquell moment es va parlar també de la quantificació del contracte, de l'import del contracte?
No, l'import no es va pagar.
I us ho pregunto per si en algun moment us ha preocupat l'informe d'intervenció de secretaria?
A mi l'informe d'intervenció, tu ja és a La Vanguardia, hi ha un informe que diu que la mitjana a Espanya són 131 euros.
Sí, la mitjana de l'impost de residus, clar, de la taxa d'escombraries.
Nosaltres, tot depèn del servei que et vulgui donar. És a dir, si jo vaig dir inclús que 66 euros era un preu irrisori pel servei que estaven donant o no, segons el servei, això és com quan vas a un bar...
Que va dient que era un preu irrisori per un servei que no és bo.
Clar, que no és bo, perquè si tu, per exemple, tu pagues 1,50 per prendre un tallat i un dia vas al bar i et diuen que et pujaran 10 cèntims al tallat i tu realment veus un bon servei, una bona qualitat, doncs no et sap greu pagar 10 cèntims més. El que passa que estan sobrevalorant una empresa o un servei d'empresa que no està a les expectatives. I aleshores jo ja no entro a debatir si són 150 o 140 o són 30, és a dir, tenim un bon servei, tenim els ciutadans que puguin... Perquè clar, aquí també es parla de la baixada que hem tingut del tema de reciclatge. És que aquesta empresa, aquesta concessió que hem tingut en aquests darrers anys, no ens dona l'oportunitat inclús de reciclar. De reciclar en el moment que hi ha desbordaments de contenidors, en el moment que hi ha veïns que han de fer més de 2 quilòmetres per llançar les escombraries. Clar, com volen que vostè reciclin quan jo vaig a llançar el plàstic i em trobo que fa 3 dies que no passa el camió de recollida de plàstic? El que hi plàstic, jo li dic, no puja a casa aquell plàstic. El meu plàstic no puja a casa. I jo quan vaig amb el rebuig i està ple, aquell rebuig no puja a casa. I com jo, si ho estic dient jo, imagini la meitat de la... Aleshores, què està passant? Què està passant aquí? Què està passant? Que això no funciona. I nosaltres, a part d'estar, diguem-ho, diem amb els foros on toca, que és amb un plenari que ens escolta, la gent que ens escolta i fins a la gent que puguem arribar, els nostres amics, els enemics, els redactores, aquí a la ràdio i poc més, però és que Fets per Sitges porta un treball amb el plec de clàusules i amb el tema de la neteja molt contundent i amb la seva línia. És a dir, les negociacions de les ordenances... O sigui, aquest ajuntament ha deixat d'ingressar, no sé la quantia, perquè uns parlen de 2,3, uns parlen de 2,5, una de 1,8, jo realment no sé la xifra perquè jo també de números no n'hem fet. Però per no mantenir una abstenció de Fets per Sitges, aquest ajuntament ha deixat d'ingressar la quantia de la taxa d'escombraries. És a dir, ens podem permetre un govern de Sitges per no anar a buscar una abstenció, perquè amb una abstenció eren 10 no, 10 sí, i una abstenció, i amb aquesta abstenció el vot de qualitat de la batllessa hagués pujat les... És a dir...
Ara us esteu referint a que les ordenances fiscals s'haguessin pogut aprovar en l'abstenció de Fets per Sitges i s'hagués volgut buscar un acord.
S'hagués volgut buscar, però és que aquesta abstenció val 2 milions d'euros. És que no és poca broma. I jo em pregunto, no? Vull dir, vostès, hi ha aquesta, la llei 19/2014 de la llei de transparència i bon govern, no? I dins del bon govern, ojo que els electes tenen la responsabilitat de gestionar ben els diners. I vostès no són capaços, ho vaig dir al ple, el que estic dient aquí ho vaig dir al ple, vostès són capaços de no anar-me a buscar ni tant se val una abstenció? O sigui, es permeten aquest luxe de no negociar una abstenció? Una, i deixar d'ingressar a les arques municipals 2 milions, o no sé la xifra, però volta dels 2 milions d'euros, sapiguent que aquests milions ens faran falta pel camp de futbol, pel pavelló d'esports que tant hem demanat i esperem que algun dia es faci. És a dir, ens podem permetre ser tan no sé si la paraula sense ofendre, no? Però ser tan mediocres?
Un matís aquí, per aquells que puguin pensar bé, és tant responsabilitat de qui mana com responsabilitat també de qui es pot sentir interpel·lat pel compliment d'una llei que diu que la taxa d'escombraries ha de respondre al cost del servei i bla, bla, bla.
D'acord. La taxa, jo vaig negociar amb el senyor Albert de Rodés, la taxa...
Que gairebé
les ordenances,
aquí heu salvat de tot aquest procés.
Les ordenances anaven lligats directament amb un prototip que era el contracte de neteja, perquè d'aquí venen els 151 euros, i d'aquests 151 euros nosaltres amb el contracte, nosaltres vam arribar al compromís amb la gent de les urbanitzacions que no donarem suport, ni hem donat suport a cap pressupost, ni a cap ordenança fiscal, mentre no es reconegui que han de tornar les bateries de contenidors als llocs establerts per tal de millorar el servei de neteja com abans estava. És a dir, no és que ens estem oposant o inventant un nou sistema, era una cosa que funcionava, i per cedir a l'empresa privada que el que ha volgut és unificar els criteris a l'entrada de les urbanitzacions amb una bateria de contenidors que fa por. Per què? Perquè aleshores el camió és més fàcil recollir-ho a baix que anar a 2-3 punts, que és el que sempre hem demanat i el que la ciutadania en reclama. I nosaltres, com a Fets per Sitges, em sap molt de greu no poder ni abstenir-nos, perquè si haguessin tingut voluntat, haguessin agafat... Per això nosaltres posem noms a les persones...
Al cap i a la fi, ara hi anirem, al cap i a la fi era la mateixa demanda que fèieu fa un any en la negociació dels pressupostos.
Evidentment.
Que veu dir, ens poseu els camions aquí i ja podeu...
El senyor Albert Rodés m'ho va reconèixer. Diu, ja que... me'n recordo tant de l'entrevista a Ràdio Maricel quan vas dir, si em posen els contenidors demà pot convocar el ple,
exacte,
el ple de pressupostos.
Van així. És que ara us anava a dir, si fos por regidor Albert Oliver, això s'hagués acabat.
Sí, i li dic, i li vaig intentar explicar-ho i demostrar-me un ple. L'Albert Rodés...
tot és a dir, si aquesta negociació hagués depengut exclusivament d'Albert Oliver Rodés, probablement això s'hagués...
I tant, perquè en sap. Perquè en sap. Perquè, a veure, és tan senzill com dir, agafar el tècnic, fer un decret d'alcaldia i dir, escolti, miri, ens agradi o no, aquesta és una demanda lícita d'un partit polític, perquè és que no ens estem inventant res, no? Doncs miri, escolti, mare, miri, si aquí no pot anar els contenidors amb aquest número, doncs que vagin aquí, vale? Era el volum. Això què val? Incrementar, per exemple... Perquè, clar, tot això té una repercussió econòmica,
clar,
no ens enganyem, no? Pues, escolti, pues mira, l'any ens costarà 150.000 euros més el fet de tenir un camió, m'ho invento, no conec xifres, que vagi a fer aquests punts de recollida a la Levantina, a Quimmar, a Garraf. Escolti'm, val la pena incrementar 150.000 euros al plec de clauses administratives i certificar-ho, i de fet ens assegurem l'abstenció o el vot afirmatiu, perquè total tocaven només això de les ordenances de Fets per Sitges.
Que si aquesta negociació hagués continuat així, Fets per Sitges hagués pogut acabar
votant... L'Albert ho sap.
O l'abstenció o el vot favorable tant a les ordenances fiscals com al nou contracte de neteja?
Evidentment. Bueno,
ordenances fiscals segur.
Ordenances fiscals sí, perquè després tenim el porta a porta que no ho acabem de veure.
D'acord. No, però ordenances fiscals segur.
Sí. D'aquí ve que jo li dono el meu agraïment a l'Albert, perquè l'Albert és conscient en tot moment, fins i tot hi ha un moment que jo li estic redactant totes les propostes que després els hi vaig enviar abans del ple, prèvies als punts on creiem nosaltres que tindrien moltes d'elles que ja hi havien contenidors i altres que pensem que és la millor opció. Hi ha hagut un moment que jo abans d'enviar-li e-mail dic, Albert, ell em coneix de l'hospital, que hemos tenido grandes batalles i grandes històries, dic, Albert, no se t'acorreixi enganyar-me. Dic, perquè ja saps com les gasto jo. Ja saps com les gasto. I l'Albert, que li lloa molt, em va dir, Ignasi, no te voy a enganyar. I aquí ho deixo. I jo li dije, pues Albert, ho sento. I em va dir.
No te voy a enganyar en el sentit que això no es podrà fer, perquè hi ha algú que no vol que es faci.
Correcte. I aleshores li vaig dir, Albert, doncs em sap molt de greu pel bé de Sitges, i per això li vaig agrair jo al ple la bona predisposició que ha tingut amb mi, perquè l'ha tingut i jo sé que si hagués sigut per ell, perquè qualsevol persona racional, sapiguem que això et pot incrementar 150.000 euros per una banda i per l'altre ingresses 2 milions d'euros,
és a dir, per això entendre, és de calaix. Era una bona predisposició, però va topar amb un límit.
Es va topar, sí.
Amb un límit marcat ja.
Amb un límit marcat, sí.
Deu demanar la dimissió del responsable de l'àrea i també de la regidora Guiu i del regidor sí. Monasterio.
De l'àrea? El regidor de l'àrea?
El responsable de l'àrea.
Sí, de l'àrea, sí, el senyor Monasterio, i nosaltres... Per nosaltres és un efecte col·lateral a senyora Guiu. Jo penso que és, i li vaig dir amb ella, la senyora Guiu per nosaltres és una eina que estan utilitzant.
Veieu més responsabilitat amb Jaume Monasterio?
Jo sí, evidentment, sí. D'aquí ve que jo li demanés, inclús dins de la negociació, quan Albert em diu que això no pot ser, dic, pues mira, ara et demano, i li vaig demanar la dimissió del senyor Jaume Monasterio. La de la Cristina em dona igual perquè penso que és un actor secundari en tota aquesta història i evidentment del tècnic responsable que entenem nosaltres que
del durant, tècnic responsable de l'àrea que ha supervisat tot això.
Sí, però sense res personal, vull dir, nosaltres és un tema empíric, és un tema racional de dir, escolti'm, nosaltres vostès encapçalen uns serveis urbans amb una pròloga que hem portat durant 2 anys, vull dir, la senyora Guiu s'ho va trobar, ja va ser el primer gol, hem estat 2 anys continuat amb unes pròlogues i després aquest enrocament ha fet que les ordenances fiscals no s'aprovessin. Si vostè suma tots els diners que hem pagat de més entre les derrames o que s'ha pagat més diguéssim, de la,
de pròrrogues
i, pròrrogues, i sumem, per exemple, l'abstenció al no de les ordenances que van deixar d'ingressar, estem parlant així per sobre d'uns 4 milions d'euros. I nosaltres, evidentment, com una empresa, volem una corresponsabilitat d'aquesta gent.
El que està clar és que tota la, diguem-ne, tota aquella bona sintonia que podeu tenir en el vincle amb el regidor Oliver Rodés no la teniu amb el regidor Monasterio.
No. Ja és una cosa, jo penso
que... La cara i la creu és això, eh?
No, però bueno, ell és lícit el que fa, no? Vull dir, és batarta, no? Jo puc demostrar-ho. L'altre dia hi va presentar el tema dels autobusos.
Sí.
Hòstia, crec que vam ser propositius. Vull dir que quan les coses les fan bé, nosaltres som els primers a dir, escolti'm, vostè ho està fent bé. Clar, jo sé separar del que és l'estrictament les coses polítiques de les personals, entenc jo, perquè això jo penso que és una cosa molt més personal que una altra cosa, però això crec que ha de ser ell qui ho ha de defensar.
Per passar pàgina de l'assumpte del contracte de neteja, perquè aquest contracte de neteja fos bo o fos millor, què hauria de tenir?
Aquest contracte, primer, per nosaltres, el capítol 3, que els diners dels sitjatans tenim que destinar 250.000 euros per vigilar una empresa quan tenim els tècnics qualificats o els teníem i en el seu moment han funcionat, i ens sembla a nosaltres una presa de pèl.
És a dir, no s'hauria de contemplar la contractació d'una empresa externa per fiscalitzar, correcte, l'empresa de neteja.
I està molt clar, perquè quina capacitat té jurídica de sancionar l'empresa externa? Cap ni una. Cap ni una. Ha de ser el funcionariat. És a dir, l'hem de dir a l'empresa externa, l'he de dir al funcionariat que això no funciona, i el funcionariat ha d'emetre l'informe. Primer. Dos. Les correlativitats que tenen entre les empreses. Vull dir, hem de pensar que el plec de clàusules, les empreses, ens movem en 4 empreses, no ens movem en més.
Vilanova acaba de licitar la mateixa empresa.
Va guanyar ahir, correcte.
La mateixa empresa que ho ha tingut fins ara.
I, evidentment, doncs, les cartes estan marcades, i després, bueno, estan marcades, es veuen clar, i després són les mateixes empreses que treuen aquestes filials per controlar-se, que evidentment, i faltaria més, ja ho deixa crec que el plec ja ho deixa clar, no? Que no pot ser la mateixa empresa, però és que al final jo te vigilo a ti en Vilanova i tu me vigiles en Sitges, no? Això és el primer. El segon, el tema del porta a porta, s'ha demostrat a molts municipis que això no funciona. Parlo de molts pobles com a Girona, que no ha acabat de funcionar perquè la gent no ho ha acabat d'entendre.
Deixeu-me que us pregunti així.
Sí.
Perquè per un costat, més que res, perquè tots ens fem una mica de mapa de situació, perquè al final potser haurem de pensar que el millor sistema és el dels contenidors. Arribes, fan els contenidors intel·ligents, la gent també ha dit de tot sobre aquest tipus de contenidors amb clau o amb targeta,
sí,
i han dit que això no funcionarà perquè... el problema dels contenidors quan s'obrin, la gent que no el sabrà, la gent gran, no sé què, tal. Porta a porta, també difícil.
L'administració... ha de donar facilitats al ciutadà. I l'administració ha de ser galante i ha de tenir aquest punt de mira de beneficiar el benestar dels vilatans. I això què passa? Passa per tenir, en un lloc raonable, per això parlo de les organitzacions, uns punts de referència en contenidors com Déu mana que puguis reciclar. Que tu no tinguis l'excusa de dir és que jo no puc anar a reciclar perquè tinc que anar a un quilòmetre. Això és el primer. Després la freqüència de recollides.
És el que anava a preguntar. Entenc que el problema del porta-porta és ja no tant el fet que t'ho vinguin a buscar, sinó que hi hagi uns dies determinats per recollir una cosa i una altra.
Després tenim un problema amb els ports senglars. És que, clar, després, estèticament, el que són les façanes, és a dir, a veure, si una cosa ens ha funcionat tota la vida, el que passa que ara se'ns ve... i estem d'acord en recicla, però ara ens posa aquest model europeu i resulta que fent cas a Europa, que està molt bé amb el tema dels reciclatges, però és que Sitges no ha tingut l'oportunitat de reciclar. Com a ciutadans no han donat l'oportunitat de reciclar. És a dir, què estan fent la gent de les botigues? Com poden anar a reciclar quan va aquella... És que és tot, m'entens? Aleshores, què passa? Ens estem emportant per un model, diguéssim, generalitzat a tota Espanya, perquè són les grans empreses que els interessa implantar aquest model, per lo que sigui, perquè passem de 66 a dobleguem a 151 euros al preu, i ja està. I després, és el que dic, no? Si nosaltres veiéssim uns carrers nets. Nosaltres també, una de les coses que hem posat molt èmfasis ha sigut amb el tema de l'escombra manual. Nosaltres entenem, per exemple, com el Poble Sec, el cas que en tinc, hi ha punts a Sitges o Sant Crispín, hi ha barris a Sitges que necessitem la figura de l'escombraire. Però ja no perquè nosaltres entenem que faci la seva feina, sinó com un element actiu d'empatia amb el veïnatge que coneix la Maria, que sap que el carro... És a dir, és com un referent més dins de l'indusicràcia d'un barri. Nosaltres, o sigui, des de Fets Passitges volem que torni l'escombraire, però no per un tema, és que no fan metros, no, és un tema ja de sensibilitat, perquè coneix la tia Maria, coneix el tia Pepito, s'hi fixa, aquesta gent no m'agrada, ara qui puja al pis. És a dir, no de fer de policia, però sí que empatitza molt amb la gent i la gent sempre vol veure la mateixa persona escombrant. El bon dia, què, com estàs? Voy a buscar el pan, vale, Juanito, tal, venga, Pequit. Saps? Això és el que ens agrada Fets Passitges. I deixar-nos d'històries de màquines supladores, ja que això anirà molt bé a 2 quilòmetres de passeig que tenim, o al Terramar, perquè això sí que ho porta, però una de les demandes que tenia Fets Passitges era de tornar a l'escombraire, diguéssim, físicament com a persona, deia, escolti'm, aquí 8 hores, que conegui el territori, conegui la gent, que pugui parlar amb la gent, o sigui, que interaccioni amb la gent i una miqueta també faci pedagogia. Escolta, esto no se tira aquí, oye, mira, el contenedor, la papelera, és això que volem.
Per tant, massa confiança en el que pugui donar de si aquest nou contracte?
Home, nosaltres, mira, el contracte jo que em porto dos, la primera vegada ho vam fer amb Lluís Mercè, jo me'n recordo, vam aportar 60 mesures. De les 60 em sembla que van a aprovar 58. Era aquell contracte era idíl·lic. O sigui, jo me'n recordo després de treballar molt amb Lluís.
Em sembla que la votació d'aquell contracte va ser molt majoritària.
Era idíl·lic.
Al final va
idíl·lic.
Va quedar
després
tothom...
la realitat va ser que va guanyar la mateixa. Ja no ens va agradar, perquè era més de lo mismo. El darrer també, tu el llegies, que nosaltres vam votar a favor, i també sabien que d'on venien vam pensar, hòstia, aquest és bo. Perquè si tu realment, Vicenç, llegeixes el que ells et diuen, sí, ja, després la realitat és una altra.
Sí, el paper ho aguanta tot i
ho aguanta
la vida
tot,
real.
Però després la realitat és una altra. I aquesta empresa ha demostrat que no ha estat a l'alçada, vamos, però, jiju, jajaja, però des de fa molt de temps. I clar,
sigui cespa, sigui precero, eh?
Sí, no, jo no m'hi fico.
No, però voleu dir que el canvi de nom no va comportar tampoc res.
O tornar a canviar de nom, perquè és el mateix, és tot el mateix. Clar, i el paper, segurament, si empíricament tu agafessis el document i el llegessis, segurament és excel·lent. T'ho dic ara, t'ho dic jo, segurament és excel·lent, perquè és idíl·lic tot, però la realitat que tenim al municipi és una altra.
Anem al Club de Mar?
Club de Mar.
I quina sensació us ha quedat i quina reflexió us queda del que ha passat i del que pot passar?
El Club de Mar, quan es va aprovar en un ple el tema de patrimoni català patrimonial, Fets Passitges va dir, vam ser els únics que va dir, ojo amb el Club de Mar, vam explicar el que ho vèiem, i va passar desapercebut, i vaig dir, me'n recordo, perquè em vaig buscar el ple i surto dient, quan vengan les màquines, ja veréis el que és Ministerio de Costas, no? Quan vaig estar, jo ho repetiré les vegades que faci falta, jo quan vaig tenir l'oportunitat de ser...
És a dir, sou dels convençuts que el Club de Mar anirà a terra.
Home, jo no... O sigui, una cosa és que estigui convençut i altra cosa és que ho vulgui, que és molt diferent.
No, està clar. No us he preguntat que ho vulgueu.
Jo fins ara, jo crec que tot allò anirà fora.
A terra.
A terra tot, però tot.
Kansas, pícnic, Club de Mar, piscina Maria Teresa.
Tot. M'agrada? No. Per què? Perquè quan jo vaig tenir l'oportunitat de, i ho diré les vegades que facin falta, parlar amb el senyor Diego Fernández, i jo vaig anar, que vaig tenir uns mesos al govern, vaig tenir l'oportunitat d'anar a Costas a parlar amb ells.
L'home de la frase famosa, l'arena no és de nadie, que és de todos.
Correcte. Pues aquest senyor, amb el seu despatx, ell ja ens va explicar que la seva intenció no era enderrocar-ho. ¿Vale? Que ell li venia tot de Madrid, ¿vale? I que ell entenia que i teníem que arribar a un consens entre l'administració local, és a dir, l'Ajuntament, i Costas.
Perquè ell pogués vendre a Madrid una solució.
A vendre. I em va parlar, sempre m'ha parlat, de 300 metres el que és el restaurant, 300 metres el que és el Club de Mar i 300 metres el Càncer. I després donar-li les activitats que, sota un component de licitació, decidís el municipi. I
això
eren 300 metres.
Això encara seria possible?
Jo crec que les postures tal com ens hem enfrontat, i ara diré una cosa potser que no és políticament correcta, però aquí és a veure qui la tiene más grande, no? No ens ha ajudat gens, ¿vale? Per una banda, perquè jo aquí soy el que mando, aquí tu mandas poco, el otro jo mando perquè jo tinc amics, i al final tot això, al final, això, tot això, tot, si ja fa un any que tenen pressupost d'Andarroc, si està al Ministeri, no sé si la xifra la volia recordar, no sé si són 234.000 o 434.000 euros, que ja està pressupostat el derribe i el tractament de l'obra, no? Vull dir, ja està. Què hem volgut? O sigui, hem sigut capaços, d'arribar a un entente entre el Ministeri i l'Ajuntament de Sitges. Jo això li vaig traslladar a l'advetllessa quan vaig ser regidor, li vaig dir, ojo, i allà va quedar la cosa. Si haguessin tingut continuïtat, jo no puc assegurar la continuïtat del Club de Mar perquè entenc que és un ens privat.
En això i tothom n'era molt conscient.
Però sí que realment la idea era de salvaguardar 300 metres a cada de les tres...
És a dir, 300 de canses, 300 de Club de Mar i 300 de pícnic?
Correcte. I aleshores sí que és veritat que sempre em van dir que la piscina no tenia raó de ser. També li vaig dir, li tinc a dir. Perquè jo vaig dir, i la piscina de mi, mira, Ignacio, me va ser molt clar. En Madrid no entienden que ustedes tengan una piscina
a peu de platja.
I aquí m'ho vaig menjar perquè vaig
pensar... És a dir, que de tot, la piscina era, diguem-ne, la que menys arguments tenia per ser salvada.
La piscina, des del minut zero, em van dir que la piscina no hi anava. Perquè ells entenien que una piscina al costat del mar no tenia cap sentit, no? Aleshores, partint d'aquesta base, jo sí que vaig veure un... I ho vaig explicar en un ple. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de dir, escolta, anem a crear un fil entre costes i l'Ajuntament, i anem a buscar, perquè el Diego Fernández, per molt que diguin, ell sempre el que em va expressar a mi és que ells no volien arribar a aquest punt. El que passa que ha sigut...
Ells no volien arribar a l'Andarroc.
No el volien arribar a l'Andarroc.
Volien arribar a una negociació per poder
presentar
a Madrid.
Això és el que em va proposar. És més, sempre he dit que ell em va proposar fins i tot el tècnic que ell veien que podia desenvolupar-se i podia treballar.
Podia fer de pont amb l'Ajuntament.
Correcte,
em
va posar el nom del tècnic i m'ho van posar tot, i jo tot això li vaig traslladar a la batllessa. I bueno, ja allà va quedar. Vull dir, això va ser el juny, i després, bueno, pues, hasta que m'echaron.
Entenc juny del 2023, eh?
Sí, quan tenia responsabilitat de regidor de platges, perquè jo tenia molt bona ententes en costes. Jo li puc assegurar, jo tots els projectes que jo vaig engegar, que vaig anar allà, jo li puc assegurar que la bona predisposició que jo he vist des de Costes, per mi va ser un alliberament anar a Costes i explicar-li els projectes que teníem des del govern o des de Fets per Sitges. Volíem fer unes incidències a les platges, volíem fer unes coses de millora. Hòstia, i el 90% em va dir palante. El que passa que, clar, si no ens entenem amb l'Ajuntament, doncs aquí hi ha un problema.
Anem al Club Natació.
Ah. Mm. Club Natació, doncs mira, m'ho poses en solfa, em quedo, et respondré que la gent escolti l'entrevista de l'Emilio Huete. Si ha estat capaç de sacrificar-se professionalment, perquè, i no és amic meu, vull dir, quan dic no és amic meu, jo l'altre dia me'l vaig trobar a la piscina.
Hola,
què tal? Tengo que hablar contigo. Sempre em diu, tengo que hablar contigo, però no habla conmigo. Però bueno, sí que és veritat, la veritat és que el nano sempre m'ho ha dit. O sigui, si tu sents l'entrevista que jo ahir la vaig sentir i tu veus aquest noi que ha sigut capaç de sacrificar-se la seva professionalitat per un projecte, i si som capaços d'agafar el telèfon ara i trucar a Nova York, hòstia, no hem estat capaços de salvar el club ni les instal·lacions. Aleshores, què passa? Clar, em queda que penso que no s'ha fet tot el que es tenia que fer, no? Des del punt de vista, i nosaltres sempre hem sigut molt crítics, nosaltres entenem que és un espai que Sitges deixarà de perdre, un espai físic, quan ens queixem que tenim tantes demandes d'instal·lacions esportives i que Sitges hagués tingut que fer l'esforç, no? d'adquirir, de comprar, de batallar per mantenir aquell terreny, mantenir les instal·lacions i com a mínim buscar altres alternatives, que des de l'oposició, i s'ha de dir, se li va traslladar a la senyora alcaldessa. I jo penso que aquí han fallat també els interlocutors. Vull dir, els interlocutors també al Club Natació van posar els seus i l'Ajuntament va posar els seus. Jo penso que aquí no hi ha hagut cap, en un moment no hi ha hagut una entesa, no hi ha hagut voluntat per part de l'Ajuntament, perquè si tu veus que els interlocutors no acaben de funcionar perquè es barreixen com sempre coses personals que més tècniques, hòstia, podries haver desencallat el tema i posar un altre interlocutor molt més vàlid, per mi, des del meu punt de vista, que jo he sigut molt crític amb això, per intentar arribar a un acord amb el club, no? Per salvaguardar el que és el patrimoni, per no malvendre aquest patrimoni per 2,4 milions d'euros.
Us torno a preguntar el mateix que tothom. sobre els informes d'intervenció i secretaria a l'entorn de la no municipalització del club. Bé, i l'altra via, que era l'única possible per intervenció i secretaria.
Ara nosaltres com explicarem? Que un que compra la propietat li obligarem a fer unes coses que potser el que compra diu jo compro i hago lo que quiero, dins de la normativa d'instal·lacions, no? O d'equipaments. Hi ha hagut models, sembla ser, jo no me'ls he estudiat, també li dic, models que han pogut tenir sortida, vale? I això, pues, bueno, d'aquests serveis tenir, no sé, m'ho invento, tants milions al calaix de romanent, quan realment el que tindries que fer és fer una opció de compra i realment intentar muntar un plec de clàusules de licitació que anés encaminat a salvaguardar el club i buscar uns preus públics, públics raonables, no? Aleshores, jo penso que tot això suposava molta feina i el més fàcil, pues, m'imagino, és el tema concursal. De fet, és molt lleig que per un tema de legionela, o sigui, que és una cosa que des de que s'actua pots trigar un moviment de 2-3 dies en una setmana, d'aquí ha esdevingut el tancament del club. És molt trist per part de l'administrador que s'aprofiti d'això per tancar un club, no? Aleshores, jo penso que aquí no ha sigut dirigent, no s'ha sigut per part ni del govern, sí que per part de membres de l'oposició sempre han buscat alternatives, i en consta, i també t'ho haig de dir, vull dir, jo estic a favor, però, bueno, hem deixat morir-ho, es vendrà malament, com sempre, 2,4 milions, ja veurem l'empresa si, per molt que vulguis incidir, no sé fins quin punt tu li pots exigir que mantingui un club, mantingui unes instal·lacions, ja un preu raonable.
És a dir, enteneu, com va dir fa 2 dies Mònica Gallardo, que es malvendrà.
Home, de fet, si paguen 2,4 milions d'euros, que és la taxa la més baixa, la mínima, clar, com volies que paguessin 3 o 4, si ja se sabien qui eren els compradors, tothom ho sabia.
10 i 57 minuts, ens queden dues preguntes. Una té, vaja, no, tampoc és molt transcendent, però l'altra, la zona esportiva de Pinsbens i aquest nou camp de futbol.
Nou camp. Data d'inauguració del camp? La data? Preu? Partim dels 15?
Més de 15.
15?
Perquè jo en la seva globalitat l'informe diu 24.
24. Mira, jo vaig fer 24, acabaran siguent 26, 27. Pressupost de 65 milions d'euros. Pressupost.
Però 24 en fases.
Sí, evidentment. Nosaltres ens vam abstenir, perquè realment, com el que et comentava, no hem pogut valorar encara l'informe, ni els informes, ni el projecte. Vale? Vull dir, nosaltres inicialment ens vam abstenir, em sembla que hem sigut dels únics que ens hem abstingut, perquè entenem que l'hem d'estudiar i tenim aquí prioritat d'al·legacions o no, de preguntes i tal. Què és necessari un camp de futbol? Sí, segur. Com és necessari un pavelló d'esports? M'entens? Per algú s'ha de començar? Sí, evidentment, que han volgut donar prioritat amb el tema del camp de futbol. No seré jo que els digui que no. Però, clar, és camp de futbol, és pavelló, és una manca d'infraestructures esportives que tenim a Sitges molt greu. I, clar, i això, pues, si comencen ara, pues, que pot trigar 2 legislatures, no ho sé. No crec que en una legislatura ni la que ve estigui acabat.
Estigui acabat?
Sí, 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 jo crec que sí. Perquè necessites les partides pressupostàries, després necessites l'administració lulenqués i després, si vols engegar a l'altre pavelló esportiu, que també es pot anar entre els 6 i els 8 milions d'euros, doncs imagina't, amb el pressupost que tenim, què decidim? On destinem els diners? Perquè això és com l'economia d'una casa. Vull dir, si destinem tants diners en esports, que està molt bé, eh? Ens ho tenim que treure d'altres serveis que no sé si els sitjatans entendrien, que potser no hem de tenir tantes festes i tanta història, que és un altre tema que podríem entrar al debat, i realment ubicar-lo a serveis com poden ser l'esport, no sé. Vull dir, és un debat ampli que permets que no puc explicar més perquè no...
Parlant de festes, heu estat president de comissió, però no de comissió municipal. Com que s'hi heu arreglat aquest assumpte de la modificació del protocol de Carnaval?
Bueno, jo l'hagués arreglat molt... Jo, des del meu punt de vista, no? A vegades baixar la testosterona de la gent, no? De dir, ei, frena, baja, recola, tio... Piensa, de quan estem parlant, de 6 noies o 9 noies, no me'n recordo la xifra, baja tu por aquí, jo bajo por aquí, ja està, i es desenroca el tema. Nosaltres ens vam abstenir, perquè la veritat és que van acceptar una al·legació que nosaltres enteníem que el Carnestoltes i els personatges
tenien... De l'ús del català.
De l'ús del català, que sembla una tonteria, però per nosaltres no ho és. I per l'altre, jo hagués posat una miqueta... Jo hagués canviat els interlocutors. Jo, quan les coses no funcionen, penso que a vegades hem de canviar els interlocutors. A dir, escolti'm, jo no m'en... Si, Vicenç, jo amb tu no m'entenc, no m'entendré mai. Pues, bueno, tu designa una persona i una altra i segurament ells arribaran a un acord que ni i serà bo quan no t'agradi ni a tu ni m'agradi a mi. I buscar una solució. Una regidora no pot portar un protocol sapiguent que no té l'aprovació.
Tindrà una certa obligació en Carles García de...
Jo penso que sí.
Sí?
Sí, no, jo tinc confiança en ell, parlo molt amb ell i el Carles García...
I si creieu que hi ha necessitat o de moment no és prioritari.
I el Carles García jo penso que és lo suficientment avispat per saber el que ha de fer per arribar a un entente i més una entitat com és, no sé, la del Retiro.
Home, n'ha passat de pitjors, no?
Sí, jo sé, aquí darrere, sí, amb el cotxe, les ha passat de pitjors, desgraciadament, sí.
11 i un minut. Nacho Rubí, gràcies.
Gràcies a vosaltres.